l'Infovespre.
Comencem l'Infovespre i ho fem amb els titulars. Doncs avui, a l'Infovespre, comencem explicant que el Partit Popular veu irregularitats en la construcció de les guinguetes. Denuncia un informe negatiu per part de Costes de l'Estat que pot provocar que s'hagin de retirar els xiringuitos i indemnitzar els adjudicataris. També informem d'una actualització del cadastre a finques que han ampliat o reformat el seu espai i no ho han declarat. Entrevistarem el doctor David Bueno, que és a Calella, per fer una xerrada a l'aula d'extensió universitària per parlar de la investigació amb cèl·lules mare. Farem un resum de la Romeria a Montserrat. Avui a la tarda han arribat els últims cavallencs que hi quedaven amb el bus de la Romeria. I acabarem parlant de les millores que Adif ha anunciat a l'estació de Calella. Doncs comencem. Com dèiem en titulars, el Partit Popular dubta de la legalitat del procés de construcció de les noves guinguetes. El portaveu del partit a Calella ha explicat que la resolució del Departament de Costes de la Generalitat recull que amb data del 23 de desembre del 2015 l'Estat va proposar l'emissió d'un informe desfavorable en relació a la instal·lació de les guinguetes de platja. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, Josep Maria Pérez Basart ha denunciat que el govern municipal només li hagi lliurat el dictamen positiu de la Generalitat de Catalunya, però no hagi atès la seva petició d'informació sobre la resolució de l'Estat i l'encàrrec d'un informe legal per part dels serveis tècnics municipals. I ha recordat que la Guàrdia Civil va fer una inspecció ocular de les instal·lacions en el procés de construcció, tot i desconèixer fins on ha arribat aquest assumpte, ha dit.
Josep Maria Pérez Basart afirma que les...
Josep Maria Pérez Basart afirma que les lloses que sustenten les estructures de les noves guinguetes es van formigonar durant la seva construcció. Per contra, en la resolució de la Generalitat es certifica, a partir de la informació donada per l'Ajuntament, que aquest procediment no es va utilitzar. El regidor del PP, que ha aportat la documentació al respecte, entén que aquest extrem no és interpretable.
No utilitzant-se formigó fresc in situ. Per mi no diu si hi havia d'haver-hi una prellosa abans ni res, sinó simplement que no es podia utilitzar formigó fresc in situ en l'obra. Jo crec que queda bastant clar, de totes formes, lògicament jo no sóc un jutge ni molt menys no puc acabar de dir si és correcte o no. Jo crec que no és correcte.
En quant a la informació rebuda per part de l'Ajuntament de Calella, que no és tota la que va demanar formalment amb una instància entrada al Registre General el juliol passat, el regidor del PP es mostra sorprès pel fet que coincideixin amb data l'escrit de justificació d'ocupació de la platja per part de l'Ajuntament i la resolució de costes de la Generalitat.
Totes dues datades del 19 de gener de 2016 i sense incloure el dictamen definitiu del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Molt, molt estrany. Com a mínim, aquí va haver-hi quelcom, perquè lògicament l'Estat tenia que tenir l'oportunitat de poder respondre a la documentació que s'havia aportat per poder dir si era correcta o no, i en canvi la Generalitat es va passar de l'Estat i va fer el seu informe favorable sense tenir en compte doncs, el que digués.
Però en tot cas nega aquest assumpte condueixi a un conflicte competencial entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat.
Així mateix, anuncia que reclamarà la informació oficial que el govern municipal no està facilitant, diu, perquè no li interessa que se'n parli.
I no sé el per què, perquè és un dels que quedava ben clar en la instància que vosaltres teniu, tota la documentació que tinc la teniu vosaltres i podeu corroborar-ho, que vaig demanar l'informe de costes de l'Estat. Tornaré a demanar els dos informes que no se m'han donat, el de costes de l'Estat, perquè no sé exactament què és el que diu i m'agradaria saber-ho. Si no m'ho donen ells, ho demanaré oficialment a través a costes de l'Estat directament, però bueno, jo crec que és informació que hauria de tenir. I també l'informe que vaig demanar tècnic de l'Ajuntament, dels seus tècnics, perquè diguin si és legal o no és legal l'informe, tot el que s'ha gestionat del tema de les guinguetes. Que no, jo considero que probablement no s'ha donat perquè hi havia dificultats en poder dir que així és.
Durant l'entrevista a l'Info Migdia Ràdio Calella Televisió, el regidor del PP ha admès que va sol·licitar la informació oficial perquè tenia indicis de possibles irregularitats. Lamenta la falta de transparència del govern municipal en tot aquest assumpte i especialment per les conseqüències que pot tenir en els adjudicataris de la concessió per la seva explotació.
I el problema no és només un problema entre administracions, o sigui, el problema serà el que tinguin els concessionaris de les guinguetes. És molt probable que es tinguin que desmuntar i això vol dir que s'hauran d'indemnitzar els concessionaris i també voldrà dir que l'Ajuntament, i l'Ajuntament al final som tots els ciutadans de Calella, ho pagarem nosaltres.
El regidor del PP ha explicat haver rebut queixes importants dels adjudicataris per qüestions com la potència elèctrica de les instal·lacions que van haver d'augmentar per dur a terme l'activitat. En general, diu que les guinguetes són millors que les que hi havia, però que conclou que el procés ha estat un fracàs.
I seguim amb una altra qüestió, un altre tema a l'Infovespre. La Gerència Territorial del Cadastre tindrà enllestit per abans d'acabar l'any el procés de regularització cadastral de Calella. S'estan fent les inspeccions visuals de les finques i s'obriran expedients de regularització als propietaris en cas que la informació cadastral que disposa l'organisme estatal no concordi amb la realitat constructiva. El tinent d'alcaldia de Territori ha subratllat que el procés té per objectiu equiparar impositivament a tots els propietaris de finques de la ciutat.
Jordi Sitjà ha posat alguns exemples de casos en què es farà la regularització cadastral.
Si una finca no té declarada piscina i amb un simple control, avui dia que més hi ha tants mitjans telemàtics, no? Amb un ortofoto, amb un sistema de Google Maps, o es detecta que allà hi ha una piscina, doncs en aquell rebut es regularitza incrementant el valor de l'immoble, la base liquidable, en funció de que hi ha una piscina que no estava declarada i que ara té un valor afegit. Aquest seria un. I l'altre, per exemple, una casa que diu que l'antiguitat és del 1932 i que en realitat hi ha hagut una reforma important doncs, el 1998. No? Ho fan un seguiment, detecten si és que hi ha hagut una llicència d'obres que doni suport a aquesta revisió i canvien simplement la data d'antiguitat de la finca. Al canviar la data d'antiguitat, el seu valor doncs, queda incrementat. I el que fan és això, eh?
La regularització cadastral afectarà a finques on s'hagin realitzat noves construccions, seria el cas de les piscines, ampliacions, reformes o rehabilitacions que en facin incrementar el valor però que no hagin estat comunicades pels propietaris.
El tinent d'alcaldia de Territori explica que en tenen obligació però nega que el procés pretengui assenyalar males pràctiques per part dels propietaris.
És evident que els propietaris ho tenen que notificar, en molts de casos ho han fet, a vegades també és un problema de gestió entre qui rep l'expedient i el centre de gestió cadastral, vull dir que aquí aquest procés no pretén criminalitzar ningú en funció de si ha actuat malament, el que pretén és regularitzar els valors en relació a la immensa majoria que els tenen regularitzats, no pretén una altra cosa.
El procés l'està portant directament l'organisme estatal i puntualitza si ja l'Ajuntament només respon a les demandes de documentació que rep.
La Gerència Catastral des de Madrid va ordenar a tot Espanya aquesta regularització, ells liciten, ells contracten l'empresa que ho fa i l'Ajuntament sí que el que fa és donar informació en relació doncs, si ens venen a demanar un expedient d'obres o qualsevol tipus d'informació per regularitzar.
Es preveu que la regularització cadastral pugui comportar la tramitació d'uns 600 expedients sobre els 16.000 rebuts que s'emeten a Calella. I a col·lació d'això, més ingressos per l'Ajuntament de Calella en concepte d'IBI, especialment de cara al 2017 que la regularització entri en vigor, perquè, com ha explicat el tinent d'alcaldia, els rebuts tindran una retroactivitat de 4 anys.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim a l'Infovespre. L'Aula d'Extensió Universitària de Calella ha rebut aquesta tarda la visita del professor de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, David Bueno. El doctor Bueno ha parlat dels últims avenços en les tècniques de la teràpia amb cèl·lules mare. La conferència, que s'ha fet a 6:45 de la tarda al Casal d'Amistat, tenia per títol Teràpia amb cèl·lules mare, de l'esperança a la realitat. I nosaltres ara volem apropar a tots els calellencs que ens escolten i ens miren les principals explicacions del doctor Bueno i per això saludem el doctor David Bueno. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ens ve a parlar de la investigació amb cèl·lules mare, el que fa un temps era doncs, un futur, que la gent ho vèiem doncs, com una cosa molt improbable. Ara comença a ser ja una realitat, aquesta és la pregunta.
És ja una realitat. De fet, ja s'estan utilitzant tractaments amb cèl·lules mare, però la cosa és sorprenent. Quan fa 10 o 15 anys encara es discutia si seria èticament acceptable, i fa 3 anys va ser un premi Nobel ja, i ara s'està utilitzant a molts llocs.
En quins llocs? En què és útil i en què s'està utilitzant les cèl·lules mare? Contra què es lluita utilitzant aquest tipus de tractaments?
De moment es fa servir sobretot en medicina esportiva per accelerar la recuperació després d'una lesió. Per això els jugadors de futbol en 15 dies solucionen lesions que una altra persona potser trigaria mesos, però s'està treballant a nivell experimental en molts altres camps, a curar la diabetis, fins i tot algunes malalties neurodegeneratives.
Cèl·lules mare, què és això? Però els que són analfabets en aquesta qüestió, m'incloc, què és una cèl·lula mare?
És un tipus de cèl·lula que, si la tractem de la forma adequada, és capaç de convertir-se en tota aquella altra cèl·lula que ens faci falta. Vull dir, les cèl·lules musculars tenen unes característiques diferents a les òssies o a les digestives. La cèl·lula mare és una cèl·lula que no és cap d'aquestes cèl·lules, però que si la tractem convenientment es pot convertir en una cèl·lula muscular i, per tant, guarir una lesió, o en una cèl·lula del pàncreas i guarir la diabetis, o en una cèl·lula òssia i ajudar a recuperar-se abans d'un trencament ossi.
Amb el càncer es treballa també amb aquestes cèl·lules mare o encara no s'ha arribat en aquesta fase?
També hi ha gent que hi treballa, però encara aquí és un camp una mica més de futur. Bàsicament perquè el càncer, en el fons, està format per un tipus de cèl·lula mare. Per tant, més aviat és una recerca per entendre bé què és el càncer, més que no pas una teràpia.
I aquest aspecte que vostè també comentava, un aspecte ètic, sembla que potser fa un temps teníem més dubtes o hi havia més dubtes sobre si podia ser ètic, si no podia ser ètic. Aquesta qüestió s'ha resolt ja o encara hi ha qui en té dubtes?
Està completament resolta. Fa 15 anys es deia que la millor font d'aquestes cèl·lules mare eren els embrions, la qual cosa significava haver de destruir embrions humans, i això té un component ètic innegable, i actualment es poden fer cèl·lules mare a partir de la pell. Per tant, doncs, de la pell del mateix pacient. Per tant, aquí el component ètic no hi és. És com treure't sang, però després tornar-te-la a posar, mostrar-te una mica de les cèl·lules que hi ha sota de la pell per canviar-les al laboratori i tornar-te-les a posar.
I per últim, doctor Bueno, Catalunya és un país avançat en aquesta qüestió? Tenim aquí grans especialistes o aquestes investigacions amb cèl·lules mare estan més avançades fora?
És un dels llocs més avançats que hi ha a Europa. De fet, aquí tenim un dels bancs de cèl·lules mare més importants que hi ha a nivell mundial. I, de fet, tot el que és Catalunya és la bioregió europea més potent en biomedicina. I això inclou les cèl·lules mare.
Perfecte, doncs, doctor Bueno, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, avui que ha fet aquesta xerrada, aquesta conferència a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, molt seguida, com sempre és habitual en aquests casos, per la gent de Calella. Moltíssimes gràcies, com ho dèiem, per atendre'ns a l'Infovespre aquesta estona.
A vosaltres, fins la propera.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui, dimecres, ara a la tarda, han acabat de tornar els últims cavallencs que quedaven a Montserrat amb l'autocar de la Romeria. Molts ja van marxar ahir al vespre, altres ho han fet també avui al matí. En total han estat 6 dies de rumiatge a la muntanya de Montserrat i, com cada any, el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va agrair la presència dels cavallencs, de qui va dir que ja s'hi senten com a casa i per als monjos la gent de Calella també és com si fos de casa.
Com deien, han estat 6 dies en què 500 calellencs han pogut participar de diferents activitats, algunes de caire més lúdic, litúrgic i d'altres festives i lúdiques típiques de Tots Sants. Pilar Navarro, de l'organització, ha comentat que tot ha anat molt bé de dia perquè de nit, com passa cada any, els vigilants de seguretat han de cridar l'atenció als organitzadors de la romeria per xivar-li i anem jugant a la plaça de nit.
Bueno, diguem que va bé, excepte les nits. Les nits la gent fa soroll i llavors els municipals, els que vigilen, s'enfaden, ens criden i ens claven a nosaltres els crits que tenien de clavar potser a les famílies que no són prou responsables de deixar els seus fills fins a les 2, les 3 de la matinada per aquí a les places. I patins, amunt i avall, pugen cotxes, pateixen els vigilants perquè és clar, és fosc i el cotxe potser no el veu o el nano no pot frenar i llavors pot haver-hi una desgràcia. I això és l'únic problema que tenim. Els altres, tot l'altre va molt bé, gràcies a Déu, la gent participa.
Referent a aquesta qüestió, el rector del Santuari de Montserrat, el pare Joan Maria Maiol, ha explicat que els sorolls de nit són difícils d'evitar i que els monjos estan oberts a que pugi jovent.
L'aigua viva sempre fa soroll i la gent jove, que és aigua viva naturalment, no pot ser silenciosa. Jo crec que hi ha altres anys que ha estat potser més sorollós. Jo crec que és un tema que és difícil d'acotar, perquè es treballa en gent gran i en gent no tan gran que també conviu a Montserrat, però crec que de part dels monjos hi ha una voluntat que la gent jove segueixi pujant i pugui compartir també la seva alegria, no només a la nit, sinó també durant el dia, que també és important.
Entre els actes més participats hi ha hagut una castanyada dilluns a la nit, una xerrada amb el bisbe de Girona o una conferència, entre molts altres. També s'han fet misses com la d'aquest matí al Cambril per acomiadar la romeria, la missa conventual d'ahir o la dedicada als difunts que es va fer dilluns, entre altres, i celebracions com la vetlla de Santa Maria, una de les més seguides dels últims anys.
Tot i això, Pilar Navarro recorda que qui puja a Montserrat aquests dies ho fa en romeria i no només per aprofitar el preu rebaixat en l'allotjament. Per tant, voldria més implicació als actes, que deixen temps a tothom per fer les excursions i l'esbarjo que convingui.
Ja sabem que som 400 i pico, 500, i ens movem sobre la vella. Vàrem imprimir 100 fulletons i en vàrem gastar 90. Per tant, eren 90 persones les que es van assistir. Molt bé, i ja se sap. La gent va per les seves, però esclar, és la romeria, se'n tenien recordar que és romeria, a més de fer el que tu vulguis.
Fins i tot ahir a la tarda un petit grup va anar a fer el camí a la Santa Cova guiats per Cinto Usquet, el nou responsable de la parròquia de Calella, que ha estat a Montserrat tots els dies de la romeria. Ell mateix definia el que ha suposat per ell aquesta romeria de Calella, la primera en què hi ha participat.
Una gran sorpresa, perquè no m'imaginava que es pogués fer una cosa així des del Maresme. Veure tantes relacions tan boniques aquí a la muntanya, veure una cosa que ve de tants anys, del 1928, amb una tradició d'avis, a fills, a nets, amb un arrelament en aquest lloc tan especial per tots els catalans, i amb uns dies de festa, de família, de gaudir de la natura, d'espiritualitat, d'aprofundir relacions, de fer-ne de noves en el meu cas, també encara em porto només una mica més d'un mes a Calella, per tant, també de poder conèixer moltes persones durant aquests dies.
I com dèiem, una activitat bastant seguida va ser una trobada de coneixença amb el bisbe de Girona, amb Francesc Pardo, que va respondre preguntes molt diverses d'infants i de grans.
Pardo també va passar pels micròfons de Ràdio Calella per explicar el perquè de la seva pujada a Montserrat amb els calaencs i el que va fer durant el dilluns.
Quan el mossèn Josep es va posar malalt i després vaig anar un dia amb el Consell Pastoral de Calella parlant, ja ho sabia, que la romeria de Calella era molt important, que venia moltes persones, i aquell dia, mirant l'agenda, vaig pensar, oh, mira, el dilluns, entre el diumenge i el dimarts, que és Tots Sants, i podria venir, i us podria acompanyar, perquè també puc anar a la parròquia, i a les parròquies pot també acompanyar les romeries, també, doncs, com que havia acompanyat tantes romeries com a rector, doncs també, mira, també m'agradava. I vaig pensar, a veure, doncs els acompanyaré. I a partir d'aquí, mira, hem celebrat l'Eucaristia, hem anat a passejar una mica per Sant Joan, hem anat a dinar amb els encarregats de la romeria, i ara, doncs, amb aquesta sessió de que m'han fet totes les preguntes dels nanos i de la gent gran que han volgut i intentar respondre. Ara estaré a les vespres per pregar amb els monjos, saludar amb el pare abat, i tornarem, doncs, cap a Girona per demà, estar a punt per anar a Puigpardines i a Sant Jaume de Llierca, que són els dos llocs que hagin d'anar demà.
I ahir dimarts, durant la recepció amb els cavallencs, el pare abat va recordar la seva visita aquí a Calella l'any 2015 durant la Festa Major de la Minerva.
Durant la seva estada a la nostra ciutat, el pare abat va visitar el far i ahir va rebre una rèplica de la Torre Lluminosa com a mostra d'agraïment per part de l'Ajuntament, de mans de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Ell, per la seva banda, va correspondre amb dos missatges més immaterials fent referència a l'estima profunda de Déu cap a les persones i a la misericòrdia.
El record del far m'ha agradat perquè quan vaig venir per la Minerva vaig anar a visitar el far per dintre, que no hi havia estat mai, i ara, doncs, m'agrada tenir aquesta escultura. Però d'altra banda, també he proposat d'emportar-se algun record immaterial cap a Calella que ajudi d'alguna manera a la vida de les persones. D'una banda, he parlat del saber-se profundament estimat per Déu, sigui el que sigui la història que un ha tingut, i l'altre, ser instrument d'aquesta de misericòrdia, per tant d'amor, de servei.
El temps ha acompanyat la romeria d'enguany, ja que només dilluns al matí va ser un dia emboirat, més aviat fred.
facebook.com/radiocarella, Twitter @radiocarellatv.
Doncs anem acabant l'infovespre, però abans encara hem de comentar que ADIF, el gestor d'infraestructures ferroviàries, ha anunciat aquest matí diverses millores de modernització a l'estació de Calella. Els treballs comprenen la renovació de les desviacions i canvis d'agulles per optimitzar els paràmetres geomètrics de la via i augmentar la fiabilitat, seguretat, regularitat i confort en la circulació dels trens.
Amb aquestes paraules s'expressa la companyia ferroviària que ha inclòs Calella un paquet de 5 estacions catalanes que es modernitzaran i per les quals es gastarà un total d'1.600.000 milions d'euros. Les obres es faran en el marc de millora a la xarxa d'ample convencional. Les altres estacions que es modernitzaran amb aquesta adjudicació són Malgrat de Mar, Mollet, Ascó i Flix. Entre altres feines es faran també actuacions a nivell de la plataforma de les vies, alineació, soldadures i s'aportarà nou balastre. També es millorarà el sistema d'electrificació i comunicacions muntant nous equips de connexions. Les obres tenen una durada estimada de 6 mesos. I per altra banda, ADIF ha anunciat també la renovació de la subestació elèctrica de Pineda de Mar, que per millorar l'estructura així com la instal·lació de nous quadres de comandament i control. També s'instal·larà un nou transformador.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels 1000 proverbis, avui us oferim: qui ama el veí, sovint a treball. Que ens ve a dir, qui té un mal veí, sovint té mal de caps. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Doncs retornem a l'Infovespre i ara donem pas ja a la previsió del temps.
Jornada amb predomini del cel serè amb tendència a minvar a partir de mitja tarda i per demà cel poc ennuvolat. Tot i així, a partir del vespre es faran més abundants i al final del dia deixaran el cel entremig i molt ennuvolats.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dimecres, dia 2 de novembre. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, a les xarxes socials, Facebook i també a Twitter. Que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.